RAC més 1 i Xarxa Fort de Catalunya t'ofereixen Cafè del Pado. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos. Què tal? Com esteu? Benvinguts una setmana més al Cafè del Paddock, el podcast de RAC més 1 dedicat al món del motor. I avui, com no podia ser d'una altra forma, el nostre programa està íntegrament consagrat al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Per molts, la joia de la corona del calendari. Per altres, entre els quals m'incloc, una màquina de fer son. Un autèntic avorriment. Sí, tot el carisma que vulgueu, tot el glamour, totes les dificultats que posen a prova la capacitat de conducció dels pilots. Però, estimades i estimats, ni un avançament. Ni un avançament. D'acord, qui guanya a Mònaco, d'alguna manera, es consagra, es proclama com un dels grans herois de la història d'aquest esport. Però, caram, a quin preu? En parlarem al programa d'avui? Evidentment que sí. Maria Serrat, un cafè... No doble, no, triple, suposo, no? Perquè diumenge vas aguantar bé o què? Olé, olé.
Sí, vaig aguantar bé, sí, però com ben carregadet el cafè per arribar fins al final, perquè bueno, ja ens ho temíem, però sí que francament que no hi hagués ni un safety car,
ni una bandera groga.
Ho va fer una mica encara més difícil, però bueno, això sí, molta palla per triar també,
La veritat és que l'actuació de Carlos Sainz va ser el que ens va mantenir ben desperts, evidentment que sí. Ara entrarà el Joan i em dirà, no en tens ni idea, perquè el Joan és un dels enamorats de Mònaco. Jo ho sé. I per això, amb tota la mala llet del món, aquesta setmana he penjat una foto dels dos al port de Mònaco. És de la setmana passada. Hi ha hagut gent que ha criticat, dient que feia molts anys aquesta foto. És mentida. És de la setmana passada. Es pot comprovar perfectament. Joan, com estàs? A tu et va agradar. A tu et va agradar, Mònaco.
A mi el que m'agrada són els clubs de Mònaco.
L'Sporting Club, el casino...
L'Sporting Club, els que comencen per P, etc.
Està bé. Tu et vas divertir o no, Joan?
Aviam, divertit. Jo ja m'ho esperava. Mònaco és un circuit que sabem que és molt difícil avançar. Sí, és veritat que tota l'atenció va estar a l'inici de la cursa amb tot el que va passar en casa Ferrari. I llavors és que ja que ha donat el... Home, ja que tindrà molt respecte a fotre 80 voltes o 78 voltes sense cometre cap errada, no? I això és d'agrair de molts. Una sortida molt neta, que normalment no ho és. S'espera de Mònaco això. Potser, com diu la Maria, un parell de safety cars, una mica de... d'algú que tiressi alguna escopinada al circuit perquè rendisquessi o alguna cosa, hauria sigut una mica més agradable, però bueno, és el que tenim de Mònaco i benvingut sigui, no?
En parlarem, i tant que sí, al nostre programa d'avui. Deixeu-me uns instants per anar-li a fer el carajillo de rigor al Joan i engeguem.
Avui, el Cafè del Paddock amb...
Maria Serrat. Joan Villa del Prat. I Carles Gil a la gestió tècnica. Especial monogràfic avui dedicat al Gran Premi de Mònaco amb aquests propòsits informatius al Cafè del Paddock. Max Verstappen lidera per primer cop el Mundial de Fórmula 1 després de guanyar a Mònaco per primera vegada. Red Bull encapçala el campionat de constructors, també per primera vegada, ara a l'era híbrida de la Fórmula 1. Carlos Sainz, segon, obté el primer podi en Ferrari després d'un cap de setmana molt i molt sòlid. Dia negre per Mercedes després d'una mala estratègia per Hamilton i un pèssim pit stop que espatlla la cursa de Valtteri Bottas. Lando Norris obté el tercer lloc als carrers del Principat i compacta el pols entre McLaren i Ferrari per la tercera plaça de la classificació dels constructors. Alonso, 13è, torna a quedar-se lluny dels punts i del seu company Alpin, que suma novament. Leclerc es queda sense participar a la cursa de casa, ja que a la volta de formació, Ferrari descobreix una avaria insalvable. I avui també l'última hora del Mundial de Rallis i del de Superbikes i la mort de Max Mosley. Torna a la secció Mucho Russo en Rússia per celebrar que Mazepin va acabar, sai estalvi, el Gran Premi de Mònaco. I estrenem el nou apartat, el convidat fantasma, que aquest cap de setmana s'ha sentit especialment feliç. Joan Villar del Prat, escolta, ajuda'm, jo no hi entenc prou, però és que em costa d'entendre. L'avaria del Ferrari de Leclerc, de debò que no hi havia opció de detectar-la i de reparar-la abans? Explica-m'ho, perquè a hores d'ara encara no ho he entès.
Aviam, ells només ho saben ells exactament el que ha passat, no? Perquè això al final es descobreix tot. Però si és veritat que hi ha unes regles dintre de l'equip, unes normes, una manera de fer, un funcionament, que quan tens un accident a Mònaco lateral, com es va tindre, normalment canvies bàsicament tota la part de davant, la part de darrere, i deixes bàsicament el xassi pelat mirant que el xassi no s'hagi tocat.
Perquè tot això es pot fer, això que dius és legal, es pot fer.
Això es pot fer, es pot canviar. Fins i tot totes les suspensions es poden canviar, el que no es pot canviar és el canvi. Uh-huh. Vale? Bueno, que aquesta és una altra de les històries.
Clar.
Però hi ha una cosa que per mi crec que és una equivocació en aquest reglament que tenim ara. I és que el fet de que per evitar perdre les 5 posicions canviant la caixa de canvis, doncs prens uns riscos innecessaris, que és el que crec que vam fer a l'equip Ferrari. Quan antigament, si no me recordo malament, i crec que seria lo lògic, quan una persona crea una bandera vermella o una bandera groga a una classificació, s'hauria de perdre la volta ràpida d'aquella persona. Llavors no hi ha més dubtes. Clar. Ja has perdut la volta ràpida, ja no estàs esperant sortir a la pole amb el cotxe que no saps si està bé o no està bé, i saps que tu sortiràs allà. En aquell punt pots canviar el que tinguis que canviar, no? Això és el que crec que hauria de ser i evitaria tot aquest tipus de mals pensaments, si vols dir-ho d'alguna manera, no?
Yeah.
De que si el tio agafa la volta ràpida, després fa un trompo i crea una bandera groga per evitar que els altres facin el temps. Aquí acabarien tots aquests discursos raros i estranys. Si no recordo malament, antigament es feia. Després ho van treure i ara estem en aquesta situació. Bé, parlant de quin és el procediment normal quan tens aquest això, és molt evident. El que jo trobo molt estrany és que es donessin compte mitja hora abans de sortir.
Clar.
Això és el que trobo tremendament estrany. Vull dir, normalment tu arribes, canvies, mires, pots fins i tot equivocar-te i no veure les coses, però tu a les 9 del matí arriques el motor, fas girar, veus que totes les coses funcionen. No funcionaven ja dintre el garatge. De fet, quan el Leclerc estava dintre el cotxe no estaven convençuts. El van fer donar una volta per aviam si el miracle sortia i s'arreglava el problema. I el problema era un palier de l'altra banda. Bé, un pot pensar, com es pot trencar un palier de l'altra banda? Doncs sí, a vegades picant d'una banda pots trencar el palier de l'altra banda.
Clar.
Perquè tens un bloqueig ràpid.
És un sol eix, no, de fet? Vull dir, tu piques...
No és ben bé, no és un sol eix perquè hi ha el diferencial entre mig. Però es pot moure, i com que estàs amb molt poques toleràncies a el que són els dry shafts, pot haver un petit toc i pots trencar alguna agulla dels coixinets que hi ha a dintre. Poden passar 50.000 coses. Lo lògic en aquests casos, com a mínim, si no vols canviar el canvi, és canviar els meixos, canviar el dry shaft, no?
Per protocol, no? I per seguretat,
protocol,
no?
Per protocol. I tu canvies les dues suspensions, tant la de la dreta com de l'esquerra. És que ho canvies tot, en aquest sentit. Tot el que et permetin canviar, ho canvies. Jo el que no entenc és com no ho van fer-ho. Segurament els van permetre mirar dintre l'interior del canvi. Van veure que no hi havia cap esquerda, cap problema. Bé, perfecte, el canvi està bé. Però el cop és un cop que ells saben perfectament quin gir va donar contra les barreres.
Per això tens això, la telemetria.
Per la telemetria, doncs, això només per seguretat i perquè no perds absolutament res, pots fer tots aquests canvis, no? Doncs aleshores jo, la veritat que em costa entendre que es donessin compte a mitja hora i veies les cares en el garatge quan el van arrencar, quan el van fer girar i totes les cares de tothom dient aquí hi ha una cosa que no anirà, que no anirà, que no anirà, i el van llançar fora per, ja et torno a repetir, per aviam si Déu feia un miracle, no?
Yeah.
Vull dir que aquestes són les coses que potser amb una regla diferent se't trau una mica aquestes dubtes de lo que tens que fer.
O sigui, tu proposes canviar el reglament en aquest sentit, no?
Jo proposo que el tio que provoca una classificació, una bandera groga, que vol dir que afecta els altres, no només t'afecta tu, afecta els altres, té que estar penalitzat d'alguna manera més greu que només que res, no?
Clar.
En cas de arregles el cotxe s'ha acabat, no. Uh-huh. Has trencat la volta Verstappen, que segurament hagués estat en pole. Carlos hagués millorat la seva volta, estic convençut.
Home,
que també.
El va deixar sense opció de provar-ho, com a mínim, en l'últim estil.
I Carlos aquest cap de setmana estava brillant, des del primer dia a l'últim dia va ser molt ràpid, més ràpid que Leclerc, va ser molt més constant i es veia molt més segur amb el cotxe que Leclerc. Vull dir, sabent que Leclerc tenia la pressió d'estat de jugar a casa, això ningú li pot treure, Carlos aquesta pressió no la tenia. Vull dir que va fer mal a molta gent,
clar,
no?
Clar.
Tu no pots sortir-te en la teva fent mal a molta gent, perquè llavors anem a l'aquella famosa del Michael quan va fer la pole i es va creuar allà al mig a l'arrascàs.
El pàrquing de l'arrascàs.
Vull dir que llavors es queden les dubtes, ho has fet expressament, no ho has fet expressament. Ja no parlo bandera vermella, una bandera groga, no? Vull dir, entres, fas un toquet o surts o et quedes allà al mig. Només que ho facis a l'última volta, quan quedaven 20 segons, automàticament la bandera groga, els que vinguin a darrere ja estan fets.
Estan fregits.
No? Sí, per evitar totes aquestes coses, doncs jo crec que hauria de ser així, no? De penalitzar la persona que crea aquesta bandera groga o vermella i treure-li la volta ràpida, per dir-ho, no? I, bueno, si l'has cagada, l'has cagada, no?
Ja. Maria, tu què penses d'això?
No, jo estic d'acord amb el Joan amb això, que no pot ser que una bandera vermella o una bandera groga acabi afectant tant a tants, perquè és que és Sainz, és Verstappen, però és Bottas. Bottas també venia millorant la seva volta, i tot i que no van tenir cap de setmana brillant, si surt des de la pole a Mònaco, de lo millor estem parlant d'un altre resultat també. I pel que fa als protocols, a mi pel que m'ha semblat entendre també postcursa i els anàlisis que ha fet Mattia Binotto, és que bueno, entonant el mea culpa amb el que deia el Joan, no? del procediment post-accident, perquè ells diuen que van fer una inspecció visual i ja està, i no van anar més enllà d'això. I que realment el procediment a partir d'ara es plantegen canviar-lo perquè sigui, com diu el Joan,
més
independentment
exhaustiu.
De que visualment es pugui veure o no, canviar-ho, ja que sí que tenien la possibilitat, sense penalitzar amb el que es refereix a l'eix de transmissió de les rodes, hagués estat bastant més intel·ligent. Jo crec que estaven tan obsessionats amb el canvi, de que el canvi no s'hagués fet malbé.
I amb la pole.
Que tot l'altre no hi van parar tota l'atenció, poder...
Tot va ser per no perdre la pole, eh? Tot va ser per no perdre la pole.
No, home, perquè perdre la pole a Mònaco...
Clar.
La pole a Mònaco ja tens molt guanyat.
Exacte. No, a mi hi ha un altre... Jo estic totalment d'acord amb el que dieu, però hi ha un factor que a mi, també parlant d'aquests canvis de reglament que proposava el Joan, que em sembla encertadíssim, i que de fet no és un descobriment, perquè com bé has dit, això ja s'havia fet abans, i amb algunes competicions
no fa tant
d'això. I és que a més hi ha una altra història, que hi ha un tema ridícul del reglament, que és el famós toc de queda. O sigui, què passa?
Aquesta és una altra.
És una parida. Això del toc de queda és una parida. Què passa? Que havien de marxar, que havien d'anar a veure l'Eurovisió, els mecànics de Ferrari, o que havien d'anar a veure el festival d'Eurovisió, que tenien pressa.
El parc tancat, que han deixat el cotxe demà.
Sí, però el parc tancat, Joan, quan tu has tingut un problema que afecta la seguretat del vehicle, te'l deixen violar. I, per tant, és evident que quan has tingut una trompada contra el guarda-rail, és normal... que alguna part del cotxe hagi quedat afectada, perquè, d'acord, va ser un palier, però i si arriba a ser una esquerda al xassís? Això no ho veus. Això no ho veus.
És que és exactament això que et dic. Quan hi havia un accident d'aquestes característiques, d'aquestes formes, era ràpidament, era el canvi fora, el motor fora, es miraven els punts d'anclatge del motor.
Per seguretat.
Era una cosa que era... Sí, òbviament, en el meu temps, no... Al cap de 2 hores o 3 hores del parc tancat ja et donaven el cotxe. Vull dir, si treballaves tota la nit, no passava absolutament res i ningú et penalitzava, no? Vull dir que podies fer-ho. Ara és molt més complicat. Però, bueno, te'n vas a les 6 o les 7 del matí, encara que trenquis el corfiu per un parell d'hores, però tu desmuntes tot, mires tot i t'assegures que tot està bé. I el que no pots assegurar que està bé, ho canvies.
Clar.
Ho canvies.
Per seguretat, per protocol...
Que és el lògic, no? I això és el que no van fer ells. A mi em va semblar que s'ho van agafar massa a la
lleugera.
A la lleugera.
No, i si això acaba així a Ferrari...
A un geni li falten ulleres i va tindre...
No, ulleres potser és el que sobra per part del geni de Ferrari. Jo crec que el tema està en què no passarà res. Aquest és el problema de Ferrari. Ho sento molt, però algú... ha de pagar les conseqüències. Algú ha de ser conscient que les coses no s'han fet bé i, per tant, obrar en conseqüència. I aquest és un problema històric a Ferrari. Algú la caga i qui dia passa any empeny, i així està Ferrari. Tenien una gran oportunitat de fer doblet. Jo crec que Ferrari podien haver fet doblet aquest cap de setmana.
Diu, estar els dos al podi...
Ostres, com a mínim això, com a mínim això. Hi ha un altre tema polèmic, també, Maria, i que jo crec que no se n'ha parlat gaire. Jo vaig penjar una foto que vaig trobar a Twitter, perquè em va agradar molt, que és la posició del cotxe de Verstappen a la graella. Recordeu la penalització que li van aplicar a, crec que era Gasly, a Barcelona, per una circumstància, jo diria que menys flagrant, perquè el cotxe del Max, d'acord, ja ho sabem, a Mònaco, qui fa la pole sempre fa la trapelleria de posar el cotxe una mica de costat per enfilar recte al revolt de Santa Devota. Això ho hem vist tota la vida. Va, d'acord, però és que el cotxe estava fora de la ratlla groga que marca clarament la posició de la roda. No sé, Maria, no sé com ho veus. Ni ho van investigar, això, eh? Maria, tu què creus d'això?
No sé, a veure també què li sembla al Joan, però a mi, primer, quan ho vaig veure d'entrada, em va sobtar molt, igual que tu, vaig dir, ui, em sembla que en Max està... Vale, és veritat que, i sobretot, sortint des d'una pole fictícia pel costat brut, encara més necessites estar ben enfilat cap a la línia, no? Diguéssim. I em va sobtar molt, però vaig pensar, bueno, no hi ha investigació. No hi va haver queixes de ningú, tampoc, perquè botes no es queixen, no es queixa
és
tampoc
estrany,
des de darrere, sí. Ningú diu absolutament res, no hi ha investigació. Llavors, bueno, i llavors vaig veure que hi havia gent que ho comentava i vaig mirar-me una mica i no acabo de tenir clar que tingui la roda
hi ha un sensor,
ben fora del calaix.
Clar, hi ha un sensor i el sensor no enganya.
No deu estar completament fora del calaix.
Ja.
El que marca, i sobretot, com tu depèn deies a l'exemple de Gasly sí que està, se'l veu que està fora. Té una roda fora del calaix blanc. Max, no tinc clar, no acabo de veure cap fotografia que realment es vegi la roda completament fora. Em sembla que la roda devia trepitjar just la línia, però no devia estar completament fora.
Però això és com l'àrea de gol, Maria?
Sense tenir més eines que les que pot tenir la FIA. No sé el Joan que...
Tu què creus, Joan?
Com ho va veure?
Jo ho tinc bastant clar.
Sí?
Ho tinc bastant clar. Vull dir, primer de tot, el reglament no et diu que el centre de l'eix tingui que estar al centre de la línia.
No,
que
no és
la roda
ha d'estar dintre el calaix.
Ha d'estar amb el diguéssim, el calaix de la línia.
Encara que sigui un sol punt de contacte, no?
Si tu poses, potser al centre, on toca la part de baix, estàs a fora de la línia, però el diàmetre de la roda està dintre de la línia. Si tu poses un square, com es diu?
Un escaire
del terra en vertical, veuràs que l'escaire està encara dintre de la zona groga, que és la línia que, de fet, és una línia bastant gruixuda.
Sí,
no és
molt ampla.
Petita, bastant gruixuda. Vull dir, en aquest sentit, crec que el pèl, perquè
jugar-se-la
a fer una tonteria, però fins i tot et diré que l'equip, que segurament es va donar compte, perquè això es va estar comentant, hi havia temps de posar retromarxa i tornar posar-lo en
quin,
posició.
Quin risc, no, per això? Hosti, sí, però ja que se't cala.
Ho podia haver fet si haguessin sigut molt evident que el de Gaspi. Mm-hmm. Ja, ja, jo crec que ells mateixos van dir no, encara no està, perquè el diàmetre en general...
Ho devien tenir molt clar, no, és això
que... I sobretot que no hi hagi hagut queixes per part de ningú.
Clar. Ningú, ni llavors... una reclamació, ni absolutament...
Bueno, però aquí ja torno al que tu deies, Joan. Com en dius tu d'això, perquè no hi hagi dubtes en el reglament?
Idiot proof,
a prova d'idiotes, Per tant, idiotes com jo, en aquest cas, que ho he posat en dubte, no? Perquè, saps quin criteri vaig aplicar aquí, jo, el del futbol? Tu saps que quan la pilota toca la ratlla de gol, no té per què traspassar la ratlla de gol. És gol. Si la pilota arriba mínimament a la ratlla de gol d'una porteria, és gol. Doncs jo vaig explicar aquí aquest criteri. Per tant, com que ara pot ser...
Que jo pensava que tenia que traspassar la ratlla.
No, del tot no. Només que toqui, no té per què traspassar-la del tot. El Carles Gil ara em mira amb cara de dubte. I
jo també et miro amb tres cares de dubte.
Sí, doncs, escolta, jo de futbol no en tinc ni punyetera idea, i això ja s'ha fet evident al llarg de la història. O sigui
però que... no, és... jo crec que no entraré
més en aquest tema, no?
Precisament crec que és així. Té que passar.
Del tot, tu creus?
Sí? És el mateix que els fora de...
De fora de joc.
Fora de pista.
Sí, sí, a l'off-lead.
Fora de banda. Tu pots tindre...
Però tant us heu avorrit amb el Gran Premi de Mònaco que estem parlant de futbol?
Tens tota la raó del món.
Tornem sempre a lo mateix. Sí.
Per tant, el reglament no està clar, Joan. És el que tu deies. Han de definir el reglament millor, perquè saps què passarà? Que ara hi haurà controvèrsia amb això. Ara hi haurà qui bellugarà el cotxe per sistema a les graelles. Perquè diu, Verstappen i Red Bull ens han ensenyat que hi ha un marge, doncs aprofitem-lo.
El marge és el diàmetre, No pots jugar massa, però... massa mal marge.
Una mica arriscat.
Sí, segurament clar. el sensor sí que està graduat per al diàmetre. Deuen agafar el sensor de l'eix fins al diàmetre de la roda. I a partir d'aquí, és per això no va saltar el sensor, diguéssim, dels comissaris. No? Es va fer, la gent visualment va creure que estava fora de lloc. Però els comissaris ningú va dir res d'això. Hi ha moltes coses en el reglament que torno a repetir que es poden millorar. Estem parlant tot l'any dels forapistes, no?
Sí,
d'aquests sensors que ara et
has
diuen...
Has vist que aquí no n'hi havia?
Que hi ha dos rodes fora de la pista, etcètera. Bé, molt bé, perfecte. Amb tota la tecnologia, ja que t'has prostituït i has deixat que hi hagi una caixa negra de la FIA dintre del teu cotxe i que analitzi totes les teves dates i telemetria, aquesta mateixa caixa negra la pots fer reactiva. I quan hi ha un sensor que et marca, automàticament que talla el motor. Talla el motor 1, 2 o 3 segons.
Però quin perill, no?
No, o que perdis l'MGK, que són 180 cavalls, per 3 o 4 segons.
Ostres, però això no és perillós, Joan, perquè pot venir de darrere i empitonar-te.
Que no, quan estic parlant de sortir-te fora pista.
Ah, vale.
Quan et surt fora et tallen els 150 cavalls, encara tens cavalls, per no tindre un sotrac, però perds a la recta, perdràs bastant...
Escolta, això saps on t'ho fan? A les pistes de cars de lloguer.
I així els comissaris no tenen que entrar i tenen que decidir si ho ha fet, si no ha fet...
Sí, i si treu o no treu avantatge, no? Sobretot això.
Totes aquestes coses així que els humans tinguin que entrar, els humans sempre tenen interessos
hi ha la subjectivitat, és la subjectivitat. Maria, escolta'm, la transcendència del segon lloc de Sainz en Ferrari és enorme, no? Perquè, clar, fer segon és extraordinari. La teva primera temporada de Ferrari, no oblidem que de tots els pilots que han canviat d'equip, jo crec que el que està lluint més és Carlos Sainz, precisament, en el que portem de temporada, si més no. I que a sobre ho facis a Mònaco, ostres, té molta importància aquest segon lloc, molta. Estàs d'acord o no?
Per treure's el barret, sí que tothom s'esperava potser que els Ferrari s'adaptessin bé a Mònaco, perquè també el cotxe s'adapta molt bé a traçats de curves lentes i mitges, però sí que és veritat que també la mà de Sainz a Mònaco és... ha jugat un paper molt important, sobretot perquè Sainz ha... fet punts, ha puntuat amb tots els grans premis en els que ha participat al Gran Premi de Mònaco. Sí, sí, sí. O sigui, té un rècord, diguéssim, del 100%. A més, suma-li el podi, que no pujaven al podi, no sé si des de Mèxic al 2018, una cosa, sí, m'equivoco, però sí, devia, crec que aquell era, va ser l'últim podi de Ferrari. O sigui que, per treure's el barret l'actuació de Sainz, també durant tot el cap de setmana, com ha apuntat el Joan al principi de la tertúlia, sempre un passet per endavant de Charles Leclerc, la confiança, la gestió dels pneumàtics i la pressió també sobre Sainz quan veu que Leclerc no està a la graella i que tota la responsabilitat de
Ferrari Mónaco per ell
cau a sobre, exacte,
els
a sobre
dels
seus.
I tant.
Absolutament.
I tant.
Absolutament. Sí, sí. I la transcendència també és molt important veient des d'on ve Ferrari, la trajectòria dels últims anys, sobretot l'últim any de Ferrari al campionat. Ha sortit també Alonso una miqueta, se l'ha sentit una mica ressentit, no sé si heu llegit les declaracions d'Alonso dient, home, jo quan feia segon era com si fos un enterrament. Bueno, també quan ell veia segon, Ferrari potser no venia de passar una temporada tan difícil com la que van passar
ells. Sí, m'ha sorprès una mica això, no m'ho esperava això.
Però són aquests rebots que té el Fernando a vegades que són una mica incomprensibles per un home que no té que demostrar res a ningú, òbviament, no? Vull dir, però a vegades encara sembla que s'ho hagi de demostrar amb ell mateix. Vull dir, són coses aquelles que costen d'entendre. No se li pot treure cap mèrit a Carlos, ho ha fet fantàstic tot aquest cap de setmana i, a més, torno a repetir, ha salvat la imatge de Ferrari perquè no em vull ni imaginar, estant en la pole i quart lloc, si hagués tingut una trencadissa, un toc al Carlos i no hagués acabat.
Imagina't.
Hagués sigut a Itàlia, si hi ha la gasseta de l'esport, està carregant fort contra la direcció de Ferrari.
Qui, el Pino? El Pino està apretant o què?
No, el Pino sempre és el termòmetre de Ferrari.
Per això anava a dir.
Parla malament, Pino Lievi, llavors és quan les coses canvien. Però, torno a repetir, els ha salvat la cara i torno a dir, si és veritat que Mònaco és un circuit molt especial, és un circuit màxima carga i a més, el motor no afecta tant. Veurem amb altres circuits que les coses no seran tan evidents, però tenien un cotxe tremendament bo i crec que han fet un pas endavant, com ja ho esperàvem l'any passat. Hi havia molta gent crítica que deia que el pas de Carlos a Ferrari era una xorrada, tenia que haver quedat a McLaren.
Ah, doncs, això és molt fàcil ara, clar, a toro passat.
Jo vaig ser dels primers que vaig dir que bona la possibilitat de...
Si Ferrari et truca a la porta, no pots dir mai que no.
I que Ferrari sempre serà un gran equip, clar, i que sortiran d'aquestes. Havien agafat el Rivera, havien fet un motor nou, tenia que sortir alguna cosa, i avui ho estem veient que Ferrari ha fet un pas endavant. Li queda encara molt per lluitar per el títol, però ja estan en el camí bo.
Està clar. Escolta, una última pregunta, així, en aquest perfil general, d'aquesta fotografia global del que va ser aquest gran premi. A veure, 64 voltes per Tsunoda amb els durs, 45 per Alonso amb els mitjos, 37 per Schumacher i Ocon amb els tous. Ja hi tornem a ser, Joan. El conservadorisme de Pirelli amb els compostos. S'estan carregant l'espectacle. Se l'estan carregant.
Totalment d'acord, totalment d'acord. O sigui, fas un canvi de pneumàtics perquè és obligatori.
Sí, si no podrien tirar fins al final.
I això és lo ridícul. El que volem a Mònaco, en particular, que és un circuit que pots portar una goma bastant tova, és gomes que et durin màxim la de classificació 6 o 7 voltes i la mitja que et durin 20, no? I que hi hagi la possibilitat doncs, de fer dos parades o més, que hi hagi més mobilitat, ja que costa molt avançar, precisament perquè Mònaco costa molt avançar, has de buscar eines que et permetin que hi hagi un canvi de moviment de cotxes en pista. I una de les eines seria forçar una goma més tova de la que normalment porten. Però
potser un pneumàtic específic per circuits urbans. No, per Hongria, per Singapur...
No es pot fer, perquè Baku també és un circuit urbà.
Sí, home, però allà van a tota xufa.
Tens unes rectes tremendes.
Clar, Baku corren molt.
Vull dir, ha de ser específic per al lloc on vas. Però ja no dic això, buscar... Sapiguem que Mònaco és així, tindre un pneumàtic molt més tonc del que van portar allà.
Clar.
Que van portar el més tonc que hi havia.
Sí, sí, imagina. Però és que sort, encara sort, doncs. Encara sort.
Exacte.
Encara sort. Va, repassem com està el Campionat Mundial de Fórmula 1 després d'aquestes 5 primeres curses. El líder del certamen, per primera vegada des que corre la Fórmula 1, és a dir, des de l'any 2015, és Max Verstappen, que té 105 punts. Recordem, dues victòries ja en el que va de temporada. Itàlia i aquesta de Mònaco. Lewis Hamilton ocupa la segona posició. Té 3 victòries i està a 4 punts del pilot neerlandès. Aquesta posició a Mònaco ha estat el pitjor resultat, tot i fer la volta ràpida en aquesta cursa, del que portem de temporada per Hamilton. Lando Norris, que va pujar al podi de Mònaco, un podi molt jove, un podi de futur, ara en parlarem, ocupa la tercera posició amb 56 punts, és a dir, pràcticament la meitat dels líders. Quarta posició per Bottas amb 47, cinquena per Checo Pérez amb 44, Sainz és setè amb 38 i Fernando Alonso ocupa la tretzena posició amb tan sols 5 punts. Atenció, menys de la meitat dels que té el seu company alpí Esteban Ocon, que és desè amb 12 punts. Pel que fa al Mundial de Constructors, atenció, perquè per primera vegada des que Red Bull va guanyar l'últim dels 4 títols mundials que té de constructors, Red Bull ocupa la primera plaça del Mundial de Constructors. És a la vegada també la primera plaça que trobem una marca que no sigui Mercedes a l'era híbrida de la Fórmula 1 encapçalant aquesta categoria. Primer Red Bull amb 149 punts, un de diferència sobre Mercedes, que en té 148, i la lluita per la tercera posició és apassionant. Ara és per McLaren, 80 punts. Ferrari és la quarta classificada amb 78 i Aston Martin ocupa la cinquena posició amb 19 punts. Bé, escolta... Maria Joan, heu vist que no ens acompanya avui el Sergio, no?
O està plorant.
L'has despedit, no?
No, home, no. Això mai, pobre Sergio. Però és que està molt deprimit. Està molt deprimit perquè, clar, vull dir, ell pensava venir a... S'ha inventat un rotllo per no venir al programa d'aquesta setmana, que ho sapigueu. Ell es pensava... Doncs que vindria aquí, que ens vacilaria una nova lliga del Real Madrid i finalment doncs això no ha estat possible i ens ha fotut una trola per justificar la seva absència. Però escolta'm, d'aquí dues setmanes ja l'esperem, eh? Sí o no?
Uires de cobardes.
Uires de cobardes, o sigui que ja l'esperem. Però escolteu, avui no ens acompanya el Sergio, però d'aquí uns instants tindrem una o un convidat que segurament aquest cap de setmana està molt content per poder estar, o contenta, per poder estar amb tots nosaltres, no? Ara, d'aquí uns instants, tindrem l'oportunitat de parlar amb aquesta persona que ens acompanyarà. Però deixeu-me, mentrestant, reprendre alguns temes que no voldria tancar del tot i de manera definitiva. Creieu que Leclerc era el màxim favorit a la victòria? Si no hagués tingut la topada, sortint des de la pole, tenia la victòria a la butxaca o no? Què penseu?
Sí.
Tu creus que sí?
Jo crec que no haguessin tingut la pole, aleshores no.
Si no haguessin tingut la pole, no hagués sigut.
Ah, no, bueno, si no hagués tingut la pole, no. Jo em refereixo, si ell sortia de la pole, sí.
Jo estic convençut que ell no haguessin tingut la pole sense la tocada.
Ja.
Aleshores crec que no.
Ja. I, Maria, què penses de la maledicció de Mònaco per Charles? És ben bé allò
sí,
de
pobre,
que...
Pobre, no ha acabat ni una a casa seva, eh?
No, és allò que ningú és profeta a casa seva, eh?
Una mica el que passava en Senna, en Brasil, eh?
Ah, sí?
Senna i Brasil era una mica això, també. Li costava moltíssim guanyar a Brasil.
És veritat.
I més temporades passen, sembla que això deu ser més complicat, perquè també la pressió se't deu tirar més al damunt. Clar, això cada any, ja no acabo, però ara ja no acabo ni amb un Ferrari.
No. Escolta, i...
Ni sortint de la pole.
Exacte. I del gest d'anar al podi, què me'n dieu? Hi ha hagut algú que a Twitter deia estàs aquí ponderant el que hauria de ser normal. Té raó qui diu això, però és que no ho és de normal.
Però
a la Fórmula 1 no és normal que un company vagi aplaudir el seu veí de Vox al podi, malauradament.
No. Va aplaudir el seu company, que ha fet una feina fantàstica, i també amb l'equip. També una de les coses que Sainz va destacar és la unitat també, no?, que tenen com a equip, la feina que estan fent com a equip per tirar endavant l'escuderia, i Leclerc va demostrar que és un jugador potser no d'equip, però que fan pinya, sobretot en unes circumstàncies tan complicades com les del diumenge, perquè també se'ls hauria de caure la cara de vergonya.
La paraula és fair play. I de fair play vull parlar jo justament ara amb algú que és protagonista d'aquesta secció que estrenem en aquest moment. El convidat o la convidada fantasma. Convidada o convidat fantasma, com estàs?
Hola, què tal? Muy buenas, Josep Lluís. Gracias por invitarme, por ser un invitado en este programa y por darme la posibilidad de agradecer al expresidente Bartomeu el regalo que nos dio a la familia rojiblanca el pasado verano, y a mandar un abrazo muy, 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 pero muy fuerte a todos los aficionados del Barça y, por supuesto, a Joan, que sé que es muy culé, y pues eso, que lo siento mucho y muchas gracias también.
Joan, fair play, com Charles Leclerc al podi. El Sergio avui no ha vingut, s'ha amagat a sota les pedres per no reconèixer que el seu equip no ha estat capaç de guanyar la Lliga, però aquest altre, qui és aquest convidat fantasma?
Em portes un de l'Atlètic.
Et porto un de l'Atlètic, un colchonero.
Un colchonero.
Qui pot ser?
Un colchonero agradecido.
¡Hombre!
Un colchonero agradecido.
Hombre, 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 hombre. Nuestro director de Movistar.
Director, no, presidente.
Director, sí.
Presidente.
Dueño. Dueño.
El hijo del dueño.
Iñaki Cano, avui, al Café del Paddock. Iñaki Cano, el nostre estimadíssim primer convidat fantasma. Iñaki, ¿cómo estás?
Bien, tío, bien, ¿eh? Bien. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien vosotros, Juan, María? Hola, ¿qué tal? Que no te he dicho nada.
Hola.
Estamos bien.
Oye, tío, que te echamos mucho de menos, ¿eh?
Yo también a vosotros. Fue un año maravilloso.
Nos reímos mucho, ¿eh? La gente decía que yo salía con cara de mala hostia, que es verdad, pero bueno, nos reíamos mucho. ¿Eh?
Yo siempre cuento una, que no sé si se puede contar de manera pública, pero a 10 segundos segundos del directo, María, en uno de mis primeros grandes premios, con todos los nervios que podía tener, siendo un nuevo en el mundo de la Fórmula 1, alguien en la mesa me dice, oye, Iñaki, ¿has leído lo del Clioste? Y yo me quedo así, digo, ¿el Clioste? Y el Clioste tiene una rima muy bonita, que es una como un poste. Eso a 10 segundos de decir, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al gran premio de... no me acuerdo cuál era. Así que ese era el nivel de relación buena.
Bueno, yo luego también, algunas veces en el guión me aparecía alguna cosa dibujada. Y luego se veía en antena, ¿eh? Se veía en antena.
Y lo del 5...
Ah, sí, el 5, sí, que también daba para muchas rimas. Es que éramos un equipo muy poético.
Sí, eso. Digamos, dejémoslo ahí. Poético.
Bueno,
poético y artista.
Bueno, Iñaki, ante todo, felicidades por la Liga.
Gracias.
Sabes que estamos muy contentos de que hayáis ganado la Liga. Y sobre todo por Luisito Suárez.
Joder,
ya ves, vaya jugadorazo. que...
Cojo, sí, imagínate. Cojo ha metido 22 goles el día.
Imagínate. Ahora ya solo falta que os llevéis a Griezmann y la alegría ya será perfecta.
Bueno, la historia del Barça ha demostrado que cada vez que el Barça nos regala un delantero, pincamos título.
Es verdad. Coño, el Guaje, ¿no?
El Guaje,
por ejemplo.
El año de Villa fuimos campeones de Liga. El año de Suárez hemos sido campeones de Liga. A ver si nos dais otro y somos campeones de Europa, que eso es más difícil, pero bueno.
Bueno, oye, Iñaki, ¿qué estás haciendo ahora? NBA.
NBA.
Tu pasión, a tope.
Estoy de lunes a viernes presentando un programa que se llama Básquet al Día en Vamos. Creo que es el primer programa 100% en un entorno virtual que se ha hecho en deportes. Si estamos hablando de LeBron James, aparece LeBron James en el plató de manera virtual, por ejemplo. O estamos tan locos que pedimos un DeLorean, el coche de regreso al futuro, y aparece en el plató.
Qué bueno.
Para hablar de datos del pasado. Y nada, ahí estoy. Pasándomelo bien cada día y esperando también nuevos proyectos.
Seguro que serán chudos. Oye, claro. ¿Y sigues el Mundial o qué? ¿Sigues viendo las carreras o no?
Claro. Yo ya llegué a la Fórmula 1 para quedarme y me he visto todas las carreras.
Te viciaste, ¿no?, con la Fórmula 1.
Sí. ¿Eh? Sí, o sea, el tema de los clíostes y tal me tiene...
Oye, ¿qué te pareció Mónaco? ¿Un tostón o no?
Un poquito. Pero Mónaco es así.
Claro.
Es que todos los años nos pasa lo mismo a los que vemos las carreras. Que, jolín, vaya tostón Mónaco. Ostras, es que Mónaco lleva siendo así. Si no llueve, lleva siendo así toda la vida. Y lo divertido es el sábado. El sábado tuvimos un poquito de acción con lo de Leclerc y tal, pero la carrera, entre unas cosas y otras, la estrategia y demás, pues al final las carreras son los que son. Hamilton, que hizo una gran carrera, pues fíjate dónde termina.
Claro. ¿Vibraste con el segundo de Carlos?
Hombre, claro, por supuesto, jolín. Además, es que estrenarte en Ferrari, en el podio, en un sitio como Mónaco...
Claro.
Jolín, que es el escenario que a alguien que no sea de la Fórmula 1 le dice, tiene una carrera de Fórmula 1, te va a decir Mónaco. Entonces, jolín, mola mucho.
Claro, es que hay sitios que son mágicos, ¿no?
Sí. Aunque luego Mónaco sea un poco cartón-piedra.
Un poco,
todo. Un poco. Jolín, estrenarte ahí es tremendo. Y luego encima, si valoramos cómo terminó la carrera y cómo nos deja el Mundial... Pues oye, de aquí al final, a que lleguen las vacaciones, pues tenemos ahí un montón de carreras que van a estar muy emocionantes.
Oye, ya que me has hablado del DeLorean, venga, te propongo un juego. Cogemos el DeLorean y te puedes teletransportar echando virutas a dos sitios. ¿Mónaco o el Fórum de Inglewood? ¿Cuál escoges?
Ay, Foro de Inglewood.
La cabra tira no pa'l monte.
Pero porque no he estado más.
¿Ah, sí?
Y ahí... Claro, yo en el foro de... Bueno, he estado, pero ya siendo un edificio casi abandonado. Pero yo me imagino ahí en los 80.
¿Te imaginas?
En los 80 ahí, con todo el glamour de Hollywood, sentado junto a Jack Nicholson, porque los dos creo que tenemos el mismo perfil de estilo de vida. viendo a Magic Johnson y a todos estos, pues imagínate el show.
Yo no sé si a ti te gusta más la Fórmula 1 o a Joan la NBA. Joan, a tu la NBA t'agrada molt.
Va, muchísimo. Él lo sabe. De fet, jo he vist varios partits. He vist partits amb tu a Estats Units quan érem a McLaren. Jo llegué a veure a Detroit Pistons contra Lakers.
Hosti.
Fíjate.
Ya veus, que això és l'època de Jabbar, no?
Perdón, y encima en primera fila, todo el equipo McLaren, que hablo de los 80.
Qué chulo.
Fíjate. Pues, ¿cómo no me voy a ir ahí con el DeLorean ahí a los 80, primera fila, sentado con Joan? Jolín, molaría mucho.
Oye...
Molaría, ya sabes, no mucho. Espectacular. Porque, bueno, es mi deporte. O sea, yo tengo lo que son cosas que van con motor, sea las motos, los coches, y el básquet.
Es verdad.
Y encima he jugado con mi con el equipo de mi pueblo por muchísimos años. Y,
sí, bueno. sí.
Imagínate. Bueno, Iñaki, oye, para terminar, ¿tu pronóstico para esta temporada de Fórmula 1?
Mi pronóstico es un deseo, que siga más o menos como hasta ahora. Uh-huh. Disputadito, que Verstappen le haga sudar a Hamilton y luego pues que gane el mejor. Y si para el deporte, para la salud de la Fórmula 1, que gane Verstappen nos viene bien, pues que gane Verstappen.
Molt bé. María, no sé si tens alguna pregunta pel nostre estimat Iñaki.
¿Cómo lo hiciste para sobrevivir?
escribiré unas memorias y lo contaré ahí, pero fue más fácil de lo que parece desde fuera. Me lo hicieron más fácil de lo que parece desde fuera.
Me acordaré siempre la primera vez que viniste al circuito.
La primera vez
que vino ibas con la cabeza mirando para todos lados diciendo, pero señores, ¿qué es esto, no?
Bueno, que casi me pilla, no sé si era un Red Bull, casi me pilla un Red Bull, porque sí. iba tan flipado con todo, y con el ruido, y con el olor, y con...
Sí, pues, claro, sí. en la tele... con el plató de Sky Italia, sobre todo. El plató de Sky Italia te gustaba
sí,
mucho.
Sí, no me avisasteis de todo lo que había ahí. Pero sí, macho, Joan, el otro día cuando estaban en el previo del Gran Premio de España, me acordé, claro, de ese momento de los dos andando por el pit lane. Uh-huh. Jolín, ese recuerdo lo tengo yo ya para toda mi vida, macho. Que fue increíble.
Bueno, Iñaki, oye, un fuerte abrazo. Ya nos contarás.
Un fuerte abrazo a tu padre también.
Y a tu padre, por supuesto, que sabes que le queremos, que le queremos mucho.
Lo sabe.
Y mucha suerte para los proyectos de la próxima temporada que tenemos ganas de verte. Y a ver si vienes por Barcelona, joder, que eres caro de verte últimamente.
Que ya tengo que ir de gira, sí.
Un fuerte abrazo.
Y en San Cugat, que tienes tu amigo.
Ahí, a San Cugat tengo que ir también. Bueno.
Un fuerte abrazo, Iñaki. Gracias por acompañarnos.
Chao.
Adiós.
Chao.
Un tio extraordinari, sens dubte, Iñaki Cano, que ens ha acompanyat avui aquí i que d'alguna manera, Joan, li vam encolomar inocular, el verí del món del motor, eh? Perquè ell no era una persona del motor, però s'hi va anar ficant.
De fet, quan va entrar, no tenia ni idea, i no sé si quan va acabar en tenir encara o no, però el que sí li vam fer és li vam fer crear aquest espírit de les curses, i me recordaré sempre aquell dia que va vindre al circuit, la cara que feia dels motorhomes, del món, de la gent, els famosos, el soroll, el que diu ell, no? Uh-huh. Només les expressions que tenia era meravellosa.
Era una gran persona, sens dubte. Maria, tornem a la cursa. Cap de setmana absolutament sòlid per Max Verstappen, sense errades, molt madur. Des de fora pot semblar que és fàcil, no? Allò, clar, va heretar la pole position i aleshores, clar, fàcil. Ostres, anar 80 voltes a Mònaco sol, amb tota la pista per davant, és una arma de doble tall, perquè se te'n pot anar a la olla en qualsevol moment. Ho hem vist alguna vegada, de fet,
tothom li preguntava el mateix, no? Ha semblat molt fàcil des de fora, i ell deia, bueno, fàcil no ha estat, però potser el més complicat, el més difícil, és, com tu bé dius, aguantar la concentració allà davant, a Mònaco, 78 voltes, sense cometre cap errada. Però tot ve també de la sortida que fa. La sortida superagressiva sobre Valtteri Bottas, que li permet mantenir la primera posició. A partir d'allà, com tu bé dius, gestionar les 78 voltes al capdavant, sense que l'equip tampoc cometés una errada en quant a l'estratègia, i mantenir la concentració i gestionar els pneumàtics, que també tenia el seu, perquè van haver-hi diversos pilots que van patir problemes de graining, etcètera. Però sí, la concentració i la gestió dels pneumàtics és el que Max Verstappen va ressaltar més de la cursa de Mònaco.
Joan, hem parlat fins ara de la cara del Gran Premi, però toca parlar de la creu. l'estratègia de Mercedes per Lewis Hamilton, el pit stop defectuós per Valtteri Bottas. Mai havíem vist tantes errades juntes de Mercedes en un sol dia. Això és l'anunci del final d'una era? D'una era?
No, en absolut, no. En absolut és l'anunci del final d'una era. Jo crec que Mercedes segueixem a l'equip a batre. Actualment és el campió del món. Vull dir que en aquest sentit hi ha molt treball que fer. Però sí, és veritat que les grans famílies a vegades també tenen errades grosses. I és veritat que l'estratègia per Hamilton no va ser massa bona, que en això haurien de parlar una mica, després del comportament de Hamilton i les seves queixes, que això és interessant, però diré que el Hamilton no va estar bo en tot el cap de setmana. No es va trobar de gust amb el cotxe en absolut. Per lo que sigui, la posta a punt d'aquell cotxe, amb ell no li va anar a el que ell espera o el que ell vol, no? Això per una part. I llavors és l'errada de Bottas en el pit stop. Tornem a... És difícil d'entendre, perquè normalment també hi ha un procediment per apretar les femelles a les rodes just abans de la primera cursa. Normalment, en el divendres del dissabte, tu utilitzes la pistola. Però l'últim set de pneumàtics que poses per a començar la cursa, en teoria, o antigament es feia, es posava amb dinamomètrica.
Clar.
Per evitar que...
Massa forta, no?
No, que per evitar qualsevol dubte de que la pistola no poguessi treure-la.
Clar.
Vale?
Clar.
Què és el que va passar allà? Jo ho tinc... Vamos, estic quasi segur que el que va passar és que es va trencar a un petit fil, sigui del buje o sigui de la mateixa rosca de la femella.
Sí.
I allò es va encavallar.
I ho va coronar o què?
I es va soldar.
Ostres, per temperatura.
Quan tu la pistola l'entra i li dones la pistola,
sí,
tens tanta pressió i poses tanta força i tan calent que es va fondre. I al fondre's es va quedar soldada.
Ostres.
Crec que això és el que va passar, que jo ho he vist,
Això passa a vegades. Sí.
Però si utilitzes la dinamomètrica, normalment, i si tu abans de sortir has netejat els fils de tot el buje, nosaltres ho fèiem amb un producte que era per netejar els frenos, que és cicloretan. Ho netejàvem tot. I llavors li posàvem una grasa que es deia Copeslip. A la rosca feies el mateix. Llavors miraves primer que els filets estiguessin bé, bé tots. Vull dir, hi havia un procediment per fer-ho. No sé si van fer. Si ja estan tan habituats que tot vagi bé que hi ha coses que són bàsiques que ja s'estan perdent. Potser aquest va ser el problema. No ho sé,
Ja. Maria, tu creus que Hamilton va tenir prou cobdícia durant el cap de setmana? El vas veure amb l'ullal tan esmolat com és habitual? O el vas veure més cofoi, més conservador? Pel que sigui.
Bueno, com diu el Joan, sí, des del principi no es va trobar bé, i també ho ha dit ell, que no es va trobar bé amb el cotxe, que tenia molt sobreviratge, que tenia molts problemes a l'hora d'escalfar els pneumàtics, sobretot davanters, però això era un problema compartit també amb Valtteri Bottas. La diferència entre Hamilton i Bottas és que Bottas va saber trobar una mica la manera d'optimitzar potser una posta a punt o uns pneumàtics o un comportament que Hamilton no ho va aconseguir en cap moment. I jo crec que Hamilton, a vegades, quan li van mal dades, diguéssim, com a la competició, es creix. Però potser quan li van mal dades amb un cotxe que no es troba amb massa confiança, i recordem que a Mónaco és tot confiança, és pura confiança, el vaig veure molt rondinaire, molt el del diumenge amb l'estratègia. És veritat que s'equivoquen, però bueno, és el que han vist les simulacions i tot semblava apuntar que l'undercut és el que havia de funcionar millor que l'overcut, i després no els hi funciona fatal precisament per això, perquè no escalfen bé el pneumàtic.
Proven un undercut i els hi foten dos overcuts, vull dir, és molt fort.
Dos i tres, perquè al final també els acaba superant Pérez. O sigui, clar, es fa Gasly i Vettel amb el li fan a l'overcut, però és que després Pérez també. clar, al final és que no perden dues, perden tres posicions. Però això al final és el que diem, hi ha dies que van que va bé i hi ha dies que van malament. Tampoc, jo crec que aquí Lewis va estar bastant fora de lloc perquè tota l'estona no hi havia massa tampoc autocrítica, eh? Sempre va ser molt com a equip no hem rendit, com a equip no sé què, no sé, també no, potser una mica massa.
Maria, diré més, a més molt directa, va dir que bàsicament van equivocar el camí, que aquest no era el camí que ell volia portar.
I que ell deia que podien aguantar més els pneumàtics.
Les declaracions en anglès són bastant dures.
Són dures.
Quan la posta a punt del cotxe, no? Jo volia anar per aquest camí, m'han fet anar per l'altre camí, no? I no han aconseguit.
Sí, a mi m'estranya molt que vagin per un camí oposat al que Lewis diu, eh? Això ja per començar.
Exactament, jo també estic d'acord amb el que dius, Maria.
A partir d'aquí, una altra cosa és que ell no l'encertés, que ell no encertés el camí i que entre tots no aconseguessin... Exacte, que entre tots no aconseguissin...
També és humà, eh? Vull dir, no tota la culpa és de l'equip. Ell també segurament no tenia el millor dels dies, probablement.
Crec que no va tenir el millor dels caps de setmana, en general, des del dijous...
Encara sort, Maria, que va fer la volta ràpida. Encara sort, perquè aquest puntet, que ara et pot semblar una parida, potser, amb la igualtat que estem veient aquesta temporada, a saber si a final d'any...
Si es venen cars.
Ah, exacte,
sí, sí.
A saber si aquest puntet...
Josep Lluís, són 23 punts.
Per això t'ho dic.
Són 23 curses, 23 punts regalats.
Sí.
Si els fas tots, no?
Clar, és una victòria, és quasi una victòria.
És una victòria més, si els fessis tots, no?
Parlant de volta ràpida, quina explicació trobeu a que Red Bull no parés a Checo? Van pecar de conservadors aquí? Perquè,
aquí...
Què creieu? Perquè Checo també estava en disposició d'optar a la volta ràpida.
Sí, però també ells mateixos diuen vam considerar l'opció, però a Mónaco també tot passa, pot passar fins al final. Norris podia cometre un error o una errada abans de que acabés el Gran Premi, algun problema mecànic, qui sap, si haguessin pogut fins i tot pujar al podi. Llavors van valorar i van decidir que preferien l'opció de mantenir l'estratègia.
Amarrategui.
I la possibilitat d'un podi.
Clar.
La possibilitat d'un podi
a final de cursa. Si estàs allà a menys d'un segon o un segon que va estar tot darrere...
És que Norris ho va fer molt bé al final de la cursa aguantant la pressió de Pérez, eh?
Sí.
Amb una penalització a l'aire, perquè recordem que li treuen una bandera blanc i negra a Norris molt al principi de la cursa per saltar-se la xicana diverses vegades que si hagués tornat a passar... l'haguessin penalitzat també, no sé si són 5 segons, que li haguessin pogut caure Norris. Aquí està el podi de Pérez.
Clar. Era molt important.
No, va fer bé.
Voldria posar en valor aquests dos noms, eh? Per una banda, el tercer lloc de Norris, cursa impecable, amb una gestió fantàstica. Continuo sense entendre el contrast entre la temporada que està fent ell i la de Daniel Ricciardo, cosa que em sap molt greu. I voldria posar en valor també la remuntada de Checo Pérez, que guanya 4 posicions, surt novè i acaba... 5, perdó, i acaba quart en un circuit on no es pot avançar, eh? Vull dir que, ostres, Pérez i Norris, molt bé. I, clar, hi ha una cosa amb la que jo no estic d'acord. Sebastian Vettel va fer 5è, probablement la millor cursa des que milita Aston Martin, però és merescuda la nominació de pilot del dia? Què creieu?
A mi sí que m'ho va semblar.
A tu et va semblar el pilot del dia? Sí.
A veure, ell i Pérez. Uh-huh. És veritat que està entre tots dos.
Mullet,
però a mi em va agradar Vettel. Em va agradar veure Vettel allà, em va agradar veure Vettel lluitar, em va agradar la quali de Vettel, que va estar molt bé, sobretot amb cotxes més ràpids inicialment, deixant aquests cotxes més enrere. Se li van veure les mans, se li va veure l'experiència i com li aguanta a Gasly la posició per finalment superar-lo quan fa l'overcut. Molt bé tots dos, fantàstic. Però allí es va veure Vettel, el campió del món, se'l va veure com li deixava just, a l'espai just, perquè no acabessin els dos contra el mur, però que no li deixava ni un mil·límetre.
Sí,
i a mi em va agradar molt veure-ho, això.
Sí?
Sí, estic, estava mirant.
Tu també creus que Vettel era el pilot del dia?
No, a mi em va agradar Pérez en aquell moment, però sí estic content de que Vettel fes la cursa que va fer.
Sí.
I crec que va fer una cursa extraordinària.
Mm. La cursa i la quali, que Pérez...
La quali, exactament.
Pérez fa una quali horrorosa, una altra vegada.
Que venim d'un Vettel de l'inici de l'any que era un desastre, en el sentit de que semblava que l'Stroll quasi era el número 1 de l'equip.
Però
el que vull dir és que estava per darrere de l'Stroll.
Ja, al principi sí.
En un circuit on el coratge, on la valentia i l'experiència i jugar-te-la és necessari, Vettel va donar la cara en tots els sentits, no?
Ara que parleu...
Ara que Mònaco, si et piques, et pots fer mal,
sí, no, està clar, està clar. Ara que heu tret això, ara que parlàveu d'Stroll, vull recordar les declaracions de Lewis Hamilton en una fantàstica entrevista de Jesús Balseiro al diari AS aquesta setmana, que diu: la Fórmula 1 és un club de nens bilionaris. Sí? Què penseu?
Bueno, és un club de nens bilionaris, i si no ho ets, necessites un bilionari que t'ho faci. Uh-huh. I amb ell li va tocar Ron Dennis.
Exacte. O sigui, jo crec que tot la Fórmula 1 sempre ha sigut bastant així. La gent que tenia calés podia arribar amb potser una més facilitat, i la gent que tenia talent potser li costava més. Però com bé diu el Joan, hi ha gent que està disposada a invertir.
El James Hunt va trobar el Lord Hesper.
Sí.
Si tu mires, tothom ha trobat mecenes. Sense calés no pots fer-ho. Uh-huh. Els sponsors arriben després, quan ja ets famós, normalment. Clar. No arriben per quan creuen en tu. Vull dir, el que tens és gent que t'ajuda. I Hamilton se n'oblida moltes vegades que està a Fórmula 1 gràcies al senyor Ron Dennis.
Escolteu,
és molt important.
Ara que parlem de diners i que parlem del pilot del dia, jo és que discrepo molt amb tots vosaltres. Jo, ni Pérez, ni Vettel, ni tan sols Max Verstappen. Per mi el pilot del dia va ser...
Va per tu, Maria.
Saben aquel que hice gran? Cosa extraña,
Rusia.
Cosa curiosa, Rusia. Mucho ruso en Rusia. Y se muy buena la ensaladilla rusa. Emocionante la montaña rusa. Y se muy bueno de mi ruso. Dice, ¿de qué parte de Rusia usted? Yo soy de la estepa. Dice, muy bueno los polvorones, muy bueno.
I és que arribats a aquest punt del Cafè del Pado, com no podia ser d'una altra manera, arriba a la secció Mucho Ruso en Rússia, perquè Mazepin, per primera vegada que acaba un gran premi, ha aconseguit no fer-ho últim i, el més important, ha aconseguit marxar de Mònaco sense estimbar el cotxe a cap sessió. Ha nascut una estrella? Sabeu que els homes granota del port de Mònaco van demanar augment de sou, eh? Sabem que venia Mazepin, van dir, hosti, quina feinada se'n gira aquest cap de setmana.
A Mazepin li van dir, al tanto que anem a Mònaco, com facis una sola rascada al cotxe, baixes, però vamos, a la velocitat del rayo.
Doncs li podien haver dit a Mick Schumacher, que Déu-n'hi-do... Déu-n'hi-do de la castanya que...
500.000 lliures, diuen que va costar
sí.
La destrossa que va fer. Però mira, amic Schumacher, perdoneu-me, li perdono. És un rookie, està aprenent, es va emocionar que havia arribat a Mònaco, i errors pues, els cometen els més grans, també. Però que Mazepin, perdoneu-me, tot i els problemes... Tots els problemes de Mick Schumacher, que no va ni a la classificació. Vale, sí, l'ha superat a classificació, sí, perquè l'altre no ha ni sortit. I a la cursa, l'ha superat amb cursa perquè Mick Schumacher va tenir una pèrdua de potència brutal per un problema amb el sistema de la benzina, i tot i així va acabar només a un segon i mig.
O sigui,
és un escàndol.
Però hi ha una progressió amb el xaval, tu, que fins ara quedava un minut de... de Mick Schumacher i mira, ostres, està
progressant. Ni Mick Schumacher, Nan Kosh, mare de Déu senyor.
I, en fi, i aconseguir no tocar el mur de protecció a cap de la sessió en Joan, té mèrit, això.
Sí, depèn de la velocitat que vagis.
Clar.
Fins i tot tu i jo podem fer-ho, això.
Sí, està clar. Bé, amics, una última qüestió. No podem marxar sense parlar de Fernando Alonso. Jo insisteixo, segurament no ha estat tampoc el millor cap de setmana de Fernando Alonso, aquí a Mònaco, evidentment que no. Segurament no ha fet les declaracions més oportunes de la seva vida aquest cap de setmana. Segurament algunes de les preguntes que li van fer a Fernando Alonso no eren les més adequades per a algú que ha guanyat dos campionats mundials i un grapat de grans premis. Però us he de dir que, com vaig fer a l'anterior cursa, vaig atendre les rodes de premsa particulars que van fer Ferrari amb Carlos Sainz, Mattia Binotto i Charles Leclerc, i Alpine amb Fernando Alonso. No vaig escoltar la d'Esteban Ocon, he de reconèixer-ho, però Alonso va dir coses molt interessants en aquesta roda de premsa posterior que, malauradament, després no s'han traslladat. No? Va parlar molt dels pneumàtics, de les dificultats d'adaptació que està tenint aquests pneumàtics tan durs, i no sé si això pot justificar o no aquesta diferència de rendiment respecte a Esteban Ocon. A mi hi ha un tema que em preocupa, i és que Alonso va fer unes declaracions al Corralito, just acabar el Gran Premi, dient, positiu, hem progressat, anem endavant. Ostres, no ho sé, però em costa molt de pair. Alonso, el grandíssim Alonso, fent 13è, dient que positiu, estem millorant, ens estem adaptant.
Quan el seu company d'equip està per davant.
Per això ho dic. No sé què penseu, eh?
Vull dir, aviam.
Ostres, jo estic patint amb Alonso, eh?
Sí, jo una mica també. Però jo hi crec bastant que,
no.
Que al final se n'en sortirà,
sí,
no?
Sí, però clar.
Estic bastant convençut del que diu ell. El fet que el pneumàtic, el shoulder, els laterals siguin diferents, siguin més rígids i sigui un pneumàtic diferent al que ella ha estat una mica acostumat a treballar, això porta, i ho veiem també amb el pobre el Ricardo, no?
El Ricardo, el Daniel,
que també està patint bastant amb això, encara que el Ricardo hem deixat de córrer mai la Fórmula 1, i en teoria ell té l'experiència més acumulada, no? Fernando ha estat 2 anys fora. Vull dir, això per una part, per una altra part, en un circuit com aquest, si no estàs 100% segur del cotxe, no te la jugues. I jo crec que el Fernando no se la va jugar un moment. Se la va sortir i em recorda que va donar un toc a l'arrascàs i va trencar el morro.
Sí.
I això va ser un advertiment per ell, per dir el cotxe no està per fer virgueries. I el no està per fer virgueries, el Fernando no farà el tonto, perquè no té cap necessitat de fer-ho, ni té cap necessitat de mostrar res. Yeah. El que té que fer és treballar amb el cotxe, millorar el cotxe, i Mònaco no és el millor circuit per fer totes aquestes coses.
Sí, doncs ara ve Bakú, on
sí, és,
si no tens un bon motor i ells no el tenen, el PIN...
Bueno, però tenen una bona aerodinàmica. Segur que són ràpids a les rectes. L'hem vist que el cotxe no és dolent.
Sí, el descarregaran a tope i ja està.
Bueno, però ja serà una altra història. Vull dir, Mònaco són molts revolts, són moltes voltes i si no estàs convençut, doncs, òbviament, no te la jugues.
Maria.
Estic absolutament d'acord amb el que ha dit el Joan, i sobretot el penalitza molt la classificació. Clar, sortir des de la posició de la que surt Alonso, és que no passa de la Q1. Clar, sortint tan enrere, què se l'ha d'anar a jugar?
Va guanyar posicions a la sortida, eh?
Sí, no, va ser l'únic pilot que va guanyar posicions.
Sí.
L'únic pilot. Però... aquest has d'arriscar. Aquest has d'arriscar.
Sí, perquè
el cotxe, fer-te amb el tu.
L'estratègia
també, exacte. També va ser... Jo crec que també esperaven una mica que els hi sortís un safety car cap al final de la cursa. Van aguantar els tous tot el que van poder. Fins a la volta 46. Clar, és que aguantant, a veure si venia el safety car fins que ja el cotxe...
Clar.
Els pneumàtics van dir prou, no? Jo crec que allí és l'única cosa...
Els de darrere s'acostaven.
Però, escolteu,
l'única cosa que
tan esperava. Tan complicat és dir que aquest equip és una caricatura del que va ser, eh?
Bueno, és un equip que s'està formant. Aviam, hi ha molts canvis, eh? Molts canvis des de dalt fins a baix. Vull dir, dona'ls el temps necessari perquè tot lligui. I vull dir, fa dues curses, dèiem, carai, del Pin està... ja està allà, no? Ja comença a demostrar que això...
Jo no ho he dit mai, això.
Bueno, o hi havia gent que ho deia. Almenys hi havia gent que estava convençuda que Alpine ja començava a treure el cap, no? Després de l'inici de temporada semblava que hi havia una recuperació. Bé, ara ha vingut a Mònaco i en les últimes... I estem parlant del Fernando. Si tu mires l'Ocon va classificar novè, vull dir, estava entre els 10 primers.
Sí, sí, clar. Que...
Això és important. Fernando, quan estigui a punt... Estic convençut que serà tan més ràpid que el Con. Exacte, serà... Quan el Fernando estigui tranquil i estigui amb confiança, jo crec que estarà o tant o més ràpid que el Con.
Tant de bo.
Si el Con fer novè, ell també podria fer entre els 10 primers.
No,
vull dir,
i és el que diem, Fernando no té que demostrar absolutament res.
No,
Fernando està allí per construir l'equip i el Con té moltes coses a demostrar. Perquè
exacte,
també,
Maria,
a veure no. si... A veure, té pendent la renovació amb el Pin o qui sap si potser un seient a Mercedes l'any que ve, eh?
Mira, al lloc de Bottas, per cert, diuen que aquest cap de setmana...
Bueno, Russell, a veure, eh? Perquè tothom dona molt Russell per
fet. Sí, però Williams el volen renovar, eh? Es veu que Williams ja li ha proposat una renovació a llarg termini i per bastants diners, eh? Diuen, si renova s'equivocarà, però vaja, ell sabrà. Potser realment, a veure què diu Toto Wolff, perquè potser estem aquí dient, donant per fet que Russell se'n va a Mercedes, però potser Toto Wolff té uns altres plans per George Russell, eh? Vull dir,
parlant de Toto Wolff, sí. Sabeu que li va oferir a James Allison ser el team principal?
Sí.
I el James Allison li va
dir que tururut, Leaf Garden.
Garden que, no, que no. Que jo el que vull és estar tranquil.
Estar tranquil.
No tinc problemes.
Cosa que em sembla una mica... No sé, jo crec que és d'aquelles coses que no pots dir que no. Això és com allò quan et crida Ferrari. Home, si et diuen si vols ser el número 1 d'un equip com Mercedes, com pots dir que no?
James Allison és així.
Ja, vull dir, no aquest és el problema.
És un tio bastant hippie, en aquest sentit.
Ja, ves que li haguessin dit amb el Pat, això.
Què? Això és una altra història.
Aquí vaig. Bé, un últim apunt. Dos últims apunts. No sé si vau veure el Fast 9 de les 500 milles d'Indianapolis. 385 quilòmetres per hora de velocitat punta, mare de Déu, amb un Àlex Palou fantàstic. Això té molt bona pinta, eh? Això té molt bona pinta, això de l'Àlex Palou, eh?
Però molta, però molta, i a més ho està demostrant cada cursa des del principi que es va posar en aquest cotxe. Vull dir, està brillant i em sap molt greu que aquí es parli molt poc de lo que està fent en allà. Vull dir, està ben bé conquistant i ha conquistat a tots els americans.
Vull dir,
impressionant i a més s'ho mereix.
Maria, i l'últim tema. Aquest dilluns ha mort Max Mosley als 81 anys d'edat al Regne Unit, el grandíssim amic de Bernie Eccleston. I no amb una orgia. Escolta, hi ha molta controvèrsia al voltant de la figura de Max Mosley, que en pau descansi. Molta gent diu que ha estat crucial. Recordem que va ser un dels promotors de l'equip March, per exemple, que va tenir molta relació amb Bernie Eccleston com a advocat al principi i després com a president
va ser un dels,
de la
un dels,
Federació Internacional.
Va contribuir al Concord Agreement,
exacte.
A crear el Concord Agreement,
les
a la fórmula moderna,
diguéssim. Sí. I, però clar, també el coneixem per la seva vessant més polèmica. Recordem que Mosley era fill del fundador del partit nazi a Gran Bretanya i que la seva mare a la vegada doncs s'havia dit que havia sigut amant d'Adolf Hitler. Es va comentar això. El cas és que aquest matrimoni eren molt amics d'Eric Goebbels, unes bellíssimes persones, tot el que guanyaven.
Oi, que va estar, diuen que va estar al casament dels pares.
I tant.
Que va estar Hitler al casament dels pares.
Hitler va estar al casament dels pares.
La veritat és que ell no se'n va amagar mai.
No se'n va amagar mai, no, al contrari. I, de fet, la mare, abans de conèixer el senyor Mosley, el pare de Max Mosley, havia estat casada amb l'amo de les cerveses Guinness, és a dir, que va canviar una pinta per un pinta, d'alguna manera va ser així. Com dimensioneu la figura de Max Mosley?
Home, un dels homes més importants i més rellevants de la Fórmula 1 moderna, juntament amb Bernie Eccleston. I és veritat que se'l recordarà per moltes actituds polèmiques, diguéssim, i molts shows, diguéssim, i performances tant a la vida pública com a la vida privada, però també s'ha de recordar tot el que ha fet per la Fórmula 1 i per la seguretat de la Fórmula 1 també, per el Hans, va ser un dels promotors també del Hans, vull dir que t'agradarà més o t'agradarà menys, però ha sigut una figura...
He tingut la sort de conèixer-lo i de treballar amb ell i de lluitar amb ell i de barallar-me amb ell.
A Marx, dir, no? A l'època de Marx? Sí.
No, i quan estava president de la FIA.
Com a president de la FIA, està clar.
I jo com a representant de Benetton amb totes les problemàtiques del 94, etcètera, no? Vull dir, sí, és un tio tremendament llest, molt intel·ligent, molt hàbil, molt polític, molt amic de Bernie, i el joc de Bernie i ell era fantàstic. Ara diguen que no t'estimo i ara ens barallem i al final per darrere tancaven el tracte i tot estava aclarit. Vull dir, han sigut el tipi-top de la Fórmula 1, però el que han portat la Fórmula 1 on és ara. Vull dir, en aquest sentit hi ha que donar-li
s'havia de reconèixer.
S'havia de reconèixer el que ha fet per la Fórmula 1. I com deia Maria, sobretot en coses de seguretat, ha sigut essencial per fer aquests passos que hem fet dintre del que és la Fórmula 1, que avui en dia es pot dir que és molt més segura de fa 20 anys, no? O de fa 30, 40, 50 anys.
Està clar.
Vull dir que en aquest sentit, xapó, però també ha sigut un home polèmic, Ha sigut un home amb moltíssimes coses. Me recordo quan va donar la llicència o va oferir llicència a 3 equips, el xantatge que ens va fer, en particular a nosaltres, que teníem el motor, tant el Renault com el Ferrari podíem tindre, i arribem a Londres a fer la nostra presentació, i ens diuen que no podem entrar si no fem un contracte amb Cosworth, perquè ell havia forçat aquests 3 equips a portar el motor Cosworth, perquè ell tenia interessos en Cosworth. Vull dir, hi havia coses també de Max que era per posar la pell de gallina. En aquest sentit, doncs això també quedarà la història de la seva vida, no?
Doncs bé, les nostres condolències a la família de Max Mosley i a les seves diferents viudes, i les nostres condolències també als amics de News of the World, que sens dubte perdran una magnífica font d'inspiració amb la desaparició. I en homenatge a Max Mosley us he de fer fora ara a cops de fuet, precisament perquè anem passadíssims de temps i hem arribat al límit del temps del nostre Cafè del Paddock d'avui, dedicat al Gran Premi de Mònaco, tot i que ara encara ens queda una volta d'honor final que farem després d'aquesta petita pausa. Maria, Joan, gràcies per acompanyar-nos. Un petó a tots. Adeu. Dos. Us estimo.
Gràcies.
Molt.
Adeu. Una abraçada.
20. En una època on cada vegada hi ha més restriccions pels negocis, des de Ford t'ho volem posar una mica més fàcil. Perquè amb la tecnologia híbrida elèctrica sobre motor dièsel amb etiqueta Eco i la tecnologia híbrida endollable amb etiqueta zero, podràs beneficiar-te de les màximes ajudes de govern. 3.000 euros de descompte amb etiqueta zero i 2.000 euros amb l'etiqueta Eco. Mou-te per la ciutat sense restriccions. Entra a Barcelona amb Trànsit Hybrid. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC més 1 i Xarxa Ford de Catalunya us estan oferint Cafè del Paddock. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
I a la recta final del Cafè del Paddock d'aquesta setmana volem acostar-vos 3 notícies del món del motor que per nosaltres són molt importants. I és que aquest cap de setmana passat ha començat el circuit de Motorland al Canyís, una nova edició del Campionat Mundial de Superbikes, on el vigent campió en títol, de fet l'home que ha guanyat les 6 últimes edicions del Campionat Mundial d'aquesta categoria amb l'equip català Kawasaki, el KRT, Jonathan Rea, ha obtingut 2 victòries més 3 i ja en té 101 al seu palmarès i un segon lloc en aquesta prova després de les competicions disputades aquest cap de setmana. El seu company de formació, Alex Lowes, s'ha situat en la segona posició de la classificació general després de fer 2 podis també aquest cap de setmana. L'activitat al Mundial de Superbikes tindrà continuïtat aquest mateix cap de setmana, ja que a Portugal, concretament al circuit d'Estoril, es farà la segona reunió de la temporada. En aquesta cursa, a terres lusitanes, no hi haurà prova de la categoria petita, la de Supersport 300, que sí es va disputar al Motorland i que no tornarà a l'activitat fins al cap de setmana de l'11 al 13 de juny al circuit de Misano. A destacar en aquesta cursa i en aquesta categoria, la tornada de la pilota murciana Ana Carrasco, que recordem-ho, tornava al campionat mundial després de la terrible lesió que va tenir a uns entrenaments de la temporada passada. Aquest cap de setmana també, nova cursa del campionat mundial de ral·lis, en aquest cas Ral·li de Portugal, amb victòria del pilot galès Elfyn Evans per davant de l'espanyol Dani Sordo, que estrenava copilot en la seva trajectòria al campionat mundial, Borja Rozada. Dani Sordo i Borja Rozada amb el Hyundai i20 Coupé van quedar a 28 segons d'Elfyn Evans, mentre que la tercera posició va ser pel francès Sébastien Ogier, que és el líder del campionat mundial amb 2 punts de diferència sobre Evans, mentre que Dani Sordo ocupa la setena posició. La següent cursa del campionat mundial de ral·lis es farà d'aquí 2 setmanes, serà el Rally d'Itàlia, que s'ha de disputar a Sardenya. I per acabar aquest repàs a l'actualitat del món del motor, recordem que aquest cap de setmana torna l'activitat en MotoGP. Ho fa al circuit de Mugello. El pilot madrileny Jorge Martín, de l'equip Pramac, no reapareixerà com estava previst, ja que no s'ha recuperat encara de les lesions que es va fer fa ja 3 curses. El substituirà a Pirro amb la segona moto d'aquesta formació. I precisament el gran premi que s'ha de córrer a Mugello, a les llargues rectes on les Ducati són les grans favorites, serà el protagonista exclusiu de la pròxima edició del Cafè del Paddock. Si avui ens hem centrat en el món de la Fórmula 1, la setmana vinent ho farem amb el món de MotoGP. I acabarem el programa d'aquesta setmana parlant-vos dels concessionaris oficials Nissan Santi Enrique, uns concessionaris que van començar la seva història l'any 1992 i d'aleshores ençà s'han convertit en uns autèntics clàssics a la província de Barcelona, en especial al voltant de la marca Nissan. Parlem amb el gerent dels concessionaris Santi Enrique, amb el senyor Víctor Lavandeira Martínez. Senyor Lavandeira, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Cafè del Paddock aquesta setmana.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Escolti, són 7 instal·lacions les que Santi Enrique té a la província de Barcelona. Concretament a on?
Doncs concretament a les ciutats de Barberà del Vallès, Sabadell, a Igualada, a Martorell, a Granollers, a Terrassa i a Sant Cugat.
Vostès formen part del grup d'automoció MAS. Què és aquest grup?
Doncs el grup d'automoció MAS és un grup amb més de 50 anys d'història que representa 7 marques i que té 32 instal·lacions.
Déu-n'hi-do. En total ens diuen que són més de 100.000 metres quadrats dedicats completament al món de l'automoció. Amb quin objectiu, senyor Lavandeira?
Doncs, bueno, el nostre objectiu és garantir la mobilitat dels nostres clients mitjançant l'oferta d'un servei integral. Intentem oferir els nostres serveis o els serveis necessaris per cobrir les necessitats dels clients des del primer moment, des de la compra fins a l'entrega del vehicle i les properes compres que puguin haver-hi.
I, evidentment, el servei postvenda, no? Que deu de ser una de les parts més fonamentals en aquesta relació que estableixen vostès quan tenen l'oportunitat d'establir contacte amb un client potencial nou, no?
Exactament. Per això parlem d'un servei integral. Clar. Perquè fem un servei 360 graus.
Si vostès volen conèixer totes les oportunitats i les propostes que ens ofereixen des de Santi Enrique, la web on ens hem d'adreçar és www.santienrique.com. I si volem conèixer més detalls, sobretot de la història de què és aquest grup, el grup MAS, la seva web és www.mas.es. Allà hi trobarem informació al voltant de les propostes que el grup MAS ens ofereix sobre les seves 7 marques representades, que són Citroën, DS, Seat, Cupra, Kia, Skoda i Nissan. I de Nissan volem parlar, precisament, perquè, òbviament, senyor Lavandeira, en aquests moments, la joia de la corona de Nissan, el seu best-seller, és el Qashqai, que ara s'ha renovat moltíssim. Un cotxe que va aparèixer per primera vegada, si no em falla la memòria, l'any 2007.
Doncs no et falla la memòria, efectivament. L'any 2007 va aparèixer el primer Qashqai. Des de llavors fins ara, a Espanya s'han venut 320.000 unitats. I el Qashqai es considera el pioner o el creador del segment que més ha crescut a Espanya els últims anys, no? Que és el segment dels crossovers o el SUV.
Què ens aporta el nou Qashqai respecte a la generació anterior d'aquest cotxe?
Doncs aquest nou Qashqai és una evolució d'un mite. Segueix sent un Qashqai, per tant és un cotxe reconeixible, però millora el disseny, que és un disseny més modern. Millora l'habitabilitat del vehicle, el quadre de comandament i l'ergonomia, i afegeix doncs electrificació, tecnologia, connexió, seguretat i dinàmica.
A nivell de disseny no ha canviat tant, però respecte a l'anterior edició continua mantenint-se bastant fidel als principis estètics que ens ve proposant darrerament.
Efectivament, el que es busca és que sigui un cotxe reconeixible, que la gent, quan vegi aquest vehicle, reconegui que és un Nissan Qashqai.
Sí que és veritat, però, que ara vostès presenten l'anomenada Premier Edition, que d'alguna forma serà una edició molt buscada pel que té de novetat i, sobretot, d'exclusivitat.
Doncs sí, aquesta edició, l'edició Premier Edition, és una edició limitada de llançament. Només hi ha 1.500 unitats a tot Espanya. I una vegada s'acabin, doncs ja es podran adquirir uns altres acabats, però ja no aquesta edició.
Què el fa diferent de la resta, aquesta edició?
Doncs el fa diferent que és un model que d'una gamma intermitja alta a un preu relativament econòmic respecte, respecte al que seria el model estàndard. I en quant a motoritzacions o en quant a acabats són els mateixos, però és un acabat intermitjal.
Quines són precisament aquestes propostes des de l'àmbit de les motoritzacions?
Doncs trobem dues motoritzacions de 140 i de 160 cavalls amb un motor 1.300 benzina.
Per acabar, senyor Lavandeira, venim de temps complicats. De fet, ens n'estem sortint probablement amb una velocitat menor de la que voldríem. Com han viscut vostès des de Santi Enrique la crisi sanitària provocada per la Covid i la seva repercussió en l'àmbit comercial en el món de l'automoció?
Doncs, malauradament, aquesta crisi sanitària que ens ha colpejat a tots ens ha afectat moltíssim, no només a nosaltres, però pensem que ens vam anar un dia a casa i vam tornar un mes i mig després a obrir les instal·lacions. Les instal·lacions de sobte van començar en cita prèvia, els confinaments feien que els clients busquessin o unes noves formes de comunicació, amb la qual ens hem adaptat, ho estem resistint gràcies a l'esforç i professionalitat de totes les persones que formen aquesta empresa i adaptant-nos a les noves peticions dels nostres clients, no? Fomentant i potenciant sobretot el que és el negoci online en tot el seu procés, des de la compra fins a l'entrega del vehicle.
Està canviant la situació?
Gràcies a Déu, ara sembla que tornem a una certa normalitat i esperem que el mercat en els propers mesos comenci a recuperar-se.
Quines serien les seves previsions des d'aquest punt de vista?
Doncs les previsions que es fan servir al sector són que el mercat sigui aproximadament un 15% per sota del mercat de l'any 2019, quan ara ens estem movent amb números propers al 30-35% per sota.
Doncs ja ho sabeu, si esteu buscant un cotxe de les marques Citroën, DS, Seat, Cupra, Kia, Skoda o, sobretot, Nissan, si voleu conèixer com és el nou Nissan Qashqai i, en especial, la buscadíssima Premier Edition, us heu d'adreçar a Santi Enrique. Teniu diferents propostes de Santi Enrique, perquè ni més ni menys que 7 instal·lacions al vostre servei, a Granollers, a Barberà del Vallès, a Igualada, a Martorell, a Sant Cugat, a Sabadell i Terrassa. A on són? Busqueu a la seva web www.santienrique.com i allà l'equip del senyor Víctor Lavandeira us atendrà amb molt de gust. Senyor Lavandeira, gràcies per acompanyar-nos i que acabi de passar una bona setmana.
Moltes gràcies a vosaltres, igualment.
I a tots vosaltres, gràcies per acompanyar-nos una setmana més al Cafè del Paddock, el podcast de RAC+1 dedicat al món del motor. Tornem la setmana entrant, si així ho voleu, i com us comentàvem, si avui la Fórmula 1, el Gran Premi de Mònaco, ha tingut tot el protagonisme del nostre temps, la setmana entrant aquest protagonisme el cedirem a MotoGP, en ocasió de la cursa que s'ha de fer aquest cap de setmana al circuit de Mugello, al cor de la Toscana. En parlarem, i molt, al pròxim Cafè del Paddock. Fins aleshores, adeu-siau!
RAC+1 i Xarxa Fort de Catalunya us han ofert Cafè del Paddock. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.